Anem a parlar d'aquest curs escolar des del punt de vista de les directores, dels directors de les escoles, o, com matisaven fa uns instants, d'aquelles persones que exerceixen la direcció de les escoles sense que, en principi, la seva vocació inicial anés en aquest sentit, o almenys així ens ha donat la sensació. En qualsevol cas, queden 42 minuts per matisar tot allò que sigui matisable a l'entorn de tot allò que es pugui dir. Saludem a la Montserrat Almirall de l'Escola Agnès de Sitges. Montserrat, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Esperant que aquest curs sigui l'últim curs o penúltim curs en aquests mòduls.
Qui sigui que t'hagi d'escoltar, que t'escolti.
D'acord. Perquè la Montserrat, suposo que ja ha fet el possible perquè l'hagin escoltat.
Home, jo faig el possible per fer-me sentir, però no sempre arriba on ha d'arribar.
D'acord, per fer-se sentir cal cridar molt o no cal cridar?
No cal cridar. Cal dir les coses clares.
I només que t'escoltin.
Exacte.
D'acord.
És voluntat, això.
Fa una cara a la Montserrat com allò de dir, ai, amb una mica més de voluntat la vida seria una altra. Però bé, a veure què en pensen de tot plegat. L'Anna Montaner, saludem a l'Anna Montaner de l'Escola Maria Ussó. Anna, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
L'Escola Maria Ussó estrenada de fa ben poc.
Ben poquet.
Bé.
Sí, bé.
Bé, l'inici de curs també?
També. Anem fent. Ens anem adaptant.
Esperit positiu.
Totalment.
Que no em falti, suposo, sí.
en aquest àmbit.
Si no, no es pot fer res. Saludem a l'Olga Vilaseca. Olga, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
L'Olga és la directora de l'escola Miquel Utrillo. No ho he preguntat encara. Nombre d'alumnes a la Miquel Utrillo? Més o menys aproximat, en números
460,
rodons.
460, 470.
En el cas de l'Anna, a la Maria Ussó, més o menys?
450, ara vora 60 ja.
D'acord, també a la vora d'uns 460, en el cas de la Montserrat, l'Agnès?
Nosaltres som al voltant de 220, més o menys.
Saludem també aquest matí a la Neus Canyelles de l'Escola Esteve Barratxina. Neus, bon dia, bona hora. Apropa't una miqueta més al micro, sisplau.
Bon dia.
Nombre d'alumnes?
Uns... també, 470.
470, més o menys.
Més o menys,
sí. Saludem també, venen per partida doble, en qualsevol cas, en qualsevol dels dos, podríem establir bona conversa, eh? Saludem a Jordi Cadavall, el director de l'Escola Pia. Jordi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
L'únic, en aquest cas, escola concertada, sí, de les aquí presents, i saludem també a la Sílvia Marçal, la directora pedagògica de Can Colapi. Sílvia, bon dia,
bon dia.
Quants alumnes a Can Colapi, més o menys?
Uns 800.
Uns 800.
Sí, però en la part d'infantil i primària també...
més o menys,
per aquí la vora. 460.
D'acord. Començarem pel final, perquè com que els diaris van plens de decisions que juntes directives prenen, etc. Des del punt de vista de les escoles aquí presents en aquesta taula, algú es planteja en algun moment del curs fer alguna acció de protesta?
Silenci absolut.
Silenci absolut.
A veure, el futur s'ha de veure què és el que es farà. Vull dir, no ho sabem. En qualsevol cas, jo penso que les protestes les hem de fer diàriament i dir allò que no ens agrada, senzillament.
D'acord.
A les accions més grans, doncs no sé, en el futur, doncs ja el veurem.
D'acord. Anna?
No, en un principi no hi ha previst cap acció així momentània. També el temps dirà i anirem veient una mica com ens podem posicionar, parlant sempre des de l'escola, no?
D'acord. Olga?
No, nosaltres com a escola tampoc. No tenim
tampoc
cap... No.
Almenys
de moment
així,
de treballar, engegant el curs.
A hores d'ara.
Sí. I la veritat és que, bueno, portem tants anys treballant, alguns de nosaltres, que n'hem vist de tants colors, no? Pues que aquest és un color més.
D'acord. No. Neus?
De moment tampoc.
De moment
nosaltres
tampoc.
És iniciar el curs, el tràfec de preparar-ho tot, mm-hmm, però de moment no ens hem plantejat.
D'acord. Jordi o Sílvia?
No, tampoc.
Qui suposa que hi ha?
No, tenim moltes tensions, però l'escola concertada és un curs molt difícil, aquest.
La pública també, en general.
La pública també.
Ara ens hi posarem, en el curs, eh?
No, però...
Vostès han d'entendre que el fet...
Sí, però vull dir, per exemple, a final de curs passat ens va caure la famosa retallada, que és una retallada pensada pel funcionariat, que en cap cas ara la defenso, vull dir, ara només et constato, però que el govern de la Generalitat de Catalunya va decidir aplicar amb sectors concertats, no només l'escolar, però també doncs, el de la sanitat o dels transports que són concertats, com vam veure l'altre dia amb els ferrocarrils de la Generalitat. Clar, aquest és una problemàtica afegida d'altres que tenim, de finançament i no sé què, moltes de les quals compartiríem amb totes les escoles, i algunes que són més específiques pel nostre sistema de funcionament.
No? Com que tot això ho hem de fer d'una forma molt pràctica i pragmàtica, vostès han d'entendre que el fet que cap escola de les aquí presents manifesti hores d'ara que farà cap acte de protesta no vol dir pas que estiguin especialment satisfets amb el que amb el que us ha caigut al damunt. Aquí també senteixen més o menys tots els presents en aquesta taula. Si haguéssim de definir, i així ens agradaria, aquest curs, des del punt de vista dels responsables de la direcció de les diferents escoles, com es podria definir? Quines són les característiques singulars d'aquest curs i en quin context comença aquest curs escolar, que té doncs, alguns punts, alguns reptes importants o alguns canvis importants? Montserrat.
Jo vaig a començar.
Com vulguis. I qualsevol dels intervinents...
Jo ara vaig a fer una reflexió així més genèrica.
Genèrica.
Vull dir, quan tu el dia 3 de juliol veus que hi ha penjades unes instruccions d'organització de curs, on hi ha 178 pàgines, 188 pàgines, vull dir, moltíssimes pàgines, on hi ha unes quantes que totes són de novetats, on a més el dia 3 d'agost t'aproven un decret d'autonomia de centres, on a més s'hi afegeixen totes les coses que deia el Jordi, que són les retallades, els mestres, els grups. Clar, et trobes al setembre, que comences el dia 1 de setembre i dius, a veure, quins mestres nous m'envien? Clar, això també és una altra de les coses que hem de tenir en compte. I a més doncs, et trobes amb l'escolarització de Sitges, doncs, que hi ha més nens de la compte, que sembla ser que els hem de distribuir, que hi ha aules a 28 nens. Vull dir, clar, tot això et fa que el cap una miqueta se te'n vagi una estoneta, eh? Vull dir, hi ha estones que l'has d'anar a buscar i dius, tornem-lo a posar sobre les espatlles, perquè com a responsables de centre, nosaltres tenim moltes feines, ja ho sabem, eh? Però aquesta gran acumulació de tasques que ens venen des de fora, jo a vegades dic, deixeu-me que faci de directora. Vull dir, ja seria feliç fent de mestra.
D'acord.
Si a més faig de directora, deixeu-m'ho fer. Però clar, no em poseu més tasques de les que jo puc assumir com a persona, perquè arribarà un moment, evidentment, és que no podrem. Vull dir, és que, com deia el Jordi, ens arriben coses per un costat, per un altre, i al final és una pilota que va i ve, i és com si estiguéssim totalment jugant a pàdel, no? Pim-pam i pim-pam.
A partir d'aquesta precisió, coincidiria més o menys tothom en aquesta taula que una de les característiques d'aquest curs és posar al límit l'organització de les pròpies escoles davant els reptes que imposa?
Jo, Neus, el que estic visquent aquests dies. És un estrès. Estic visquent estrès en el sentit de que...
Compartit per tothom?
Sí. Bueno, ho explicaré.
Ja no sabem.
L'estrès en el sentit això que ha dit ella... Hi ha una massificació d'alumnat a les aules que s'ha anat incorporant aquests dies. Tenim les aules, algunes aules, no totes, sí, molt plenes d'alumnat.
Em permeteu el parèntesi, la norma quin nombre d'alumnes marca i què s'entén per massificació en unes aules? Per tots aquells que fa temps que no s'acosten a les escoles, què vol dir massificació?
A veure, la ràtio està ficada, sí, corregiu-me si jo m'equivoco, amb 25 alumnes.
D'acord.
Però sí que la llei preveu que pot haver-hi un 10%
més.
Ah.
O sigui, posem-ne 28, per no fer-ne 2.5, suposo, per posem-ne 28.
Sí, clar. Bé, i estem a 28.
A 28, d'acord. Esteu al límit de la capacitat que permet.
Nosaltres, concretament, segon i cinquè, estem les dues aules a 28.
D'acord. Dic que 28 perquè no podeu estar 29 perquè incorreriu en una il·legalitat, aleshores, suposo. Vaja, és igual. Està per demostrar. Deixem un 28. Total, estrès, hi ha una massificació...
I aleshores el que sento és que tot s'ha adelantat molt, i llavors hi ha cosetes que potser tenies més temps en la preparació de fer-les, i això ho comparteixo jo i tots els meus companys a l'escola, no? I que hi ha coses que s'estan endarrerint de poder-les fer perquè no he tingut temps, i perquè van sortint altres cosetes, el departament també et va exigint documentació, també te l'adelanta, i bueno, jo faig pas per pas, mira, faig una, després en faig una altra.
Sobrepassades, per dir-ho així, per la circumstància, eh? Olga.
Sí, bueno, jo volia dir com a reflexió personal que una miqueta aquest any, i potser ja l'any passat, el que estem vivint és una època de canvi a l'educació, i això és el que ens està creant també aquest estrès, no? Que potser calia també, perquè portàvem molts anys, sota la meva manera de veure, que l'ensenyament no canviava, no? Llavors tots aquests canvis que ens estan venint organitzatius, pedagògics, de digitalització, tot això ens està creant també.
O sigui, un revulsiu, per dir-ho
d'alguna manera. Sí, és un revulsiu, que suposo que quan el superem tot millorarà, i els canvis de calendari els haurem de valorar també quan els haguem viscut, no? Però que el que hi ha, sobretot la paraula, canvis, que jo personalment penso que l'escola i l'escola pública, sobretot, també els necessita.
Perquè aquest inici s'ha pogut assumir més o menys...
Jo els primers dies, els que estava vivint els primers dies, estava estressada, val? Pensava que no acabaria, Però després, quan han anat passant els dies, vaig analitzant i penso, a veure, jo la plantilla el tenia el dia 30 de juny, la tenia. cosa que altres anys, potser els primers dies de setembre, no la tenia. Les obres de millora que s'havien fet en el centre també s'han acabat alhora. O sigui, jo penso que totes les administracions han fet un esforç d'avançar-se, i ara que han passat uns dies puc valorar que déu-n'hi-do. El que passa és que ens han faltat dies d'organització nostres del centre. Això és una altra cosa que hauríem de veure com podríem fer, no?
D'acord.
Però que al final t'adaptes.
Anna?
Bé, jo, la meva situació també és bastant específica, donat que he agafat el càrrec just ara, no? Ai. Jo presentava als meus companys que era...
Alegria,
que...
alegria.
Sí, exacte. No, però sí que és cert que és una galàxia nova, eh? És a dir, no té res a veure, jo porto molts anys de mestre.
D'acord.
I direcció és una galàxia nova.
D'acord, diguem-ne únicament de mestre.
Exactament, no? De tota manera, sí que, a veure, jo veig una de les coses que a mi m'ha faltat, òbviament, és el temps, però no només a mi, sinó al claustre en general. I jo crec que una part ha vingut donada perquè estem acostumats, i així ho hem fet fins ara, que dia 30 de juny els mestres tanquem centre. Tanquem centre vol dir que tanquem tot un curs escolar, tanquem tota una sèrie d'activitats, fem tota una sèrie de memòries. Aquest 30 de juny acostuma a ser 30 de juny o la primera setmana de juliol en funció de... Val? Però el que no estem acostumats o no hem fet mai és a tancar i a obrir, de cop. No? Jo sempre dic que els tancaments són molt importants, potser perquè sóc de l'àrea de música i tinc molt clar els finals de les obres. Llavors crec que tot final necessita, tot procés necessita un bon inici i un bon final. Tanques bé i tornes a obrir bé. I aquest any què ha passat? Doncs vam tancar, però hem obert coixos. Hem obert coixos perquè en una setmana una organització d'un centre és molt complicada, sembla molt fàcil, però...
Més del que... podem entendre des de fora?
Ai, clar, sí. Clar, aquest és el sí, tema. Eh? És a dir, de fet, jo fins i tot deia que fàcil és arribar, ets mestre, arribes al primer dia d'escola, vas a un claustre i t'ho diuen tot. Però clar, t'ho diuen tot. Eh? És a dir, hi ha hagut tota una preparació prèvia. Quan tu, si tens la sort de tenir els mestres el dia 1 de setembre, fantàstic, si no, doncs t'esperes. Mm-hmm. I t'esperes vol dir que has de preveure després, el dia 1 de setembre potser no saps encara quines tutories tens plenes o no. Després, en funció també dels horaris, és a dir, fas uns horaris, però hi ha tota una sèrie de coses que el dia 1 de setembre has de canviar. Tota l'organització, jo, per exemple, en aquests moments encara no he pogut adreçar una carta als pares, perquè no he tingut ni temps de preparar-la. És a dir, hi ha tota una sèrie d'organització interna...
Quan segurament des de la direcció seria quelcom que s'entén com a bàsic.
Com a
no?
bàsic, pares doncs puguin... encara no ha arribat ni a aquesta part bàsica, perquè hi ha tota la part interna de dins, no? Persones que tenen nens amb discapacitats, els funcionaments de menjadors, les rutes, etc. Hi ha tot un engranatge molt
clar,
complicat.
Per tant, ens sortiria un primer titular que seria el que no sé si surt del cor de l'ànima o de tot plegat, que és aquesta precipitació. Però també, a veure si la comparteixen tant la Sílvia com en Jordi, aquesta precipitació, i ens agradaria saber fins a quin punt els directors, les directores de les escoles podien intuir allò que passaria al final del curs passat, o si veritablement aquesta precipitació ve perquè això ha caigut com una gerra d'aigua freda, literalment. Sílvia, Jordi, qualsevol dels dos.
A veure, corroboro alguna de les idees que... Disculpeu-me la veu, però s'ha començat el curs una mica malament.
Disculpada.
Doncs que algunes de les idees les comparteixo, en què han sigut pocs dies, en què el començament del curs ha sigut estressant, però realment alguna de les coses ens les veiem venir. I quan vam acabar el curs ja les podíem intuir. Per tant, nosaltres juguem amb l'avantatge d'un equip de professors estable, amb la qual sabíem amb quines cartes anàvem a jugar pel curs que ve. Llavors, molta d'aquesta feina la vam poder preveure el mes de juny. Els mestres van tancar curs preveient com es podria obrir aquest. I a nivell de direcció, doncs, potser sí que el juliol s'ha avançat moltíssima feina, i que malgrat han sigut uns dies estressants, penso que ens hem sortit prou bé. Tot i que els mestres continuaríem dient sempre que necessitem més temps per preparar-ho tot.
D'acord.
Però moltes coses les havíem previst abans i hem pogut anar arrencant.
D'acord, perquè de passar en aquesta situació de precipitació inicial, el que es planteja, el que hem llegit sobre aquest curs, o d'aquestes jornades que ja no serien partides al mes de juny, o d'aquesta setmana blanca, o de la incorporació de les noves tecnologies a les aules, etc, etc, tot això està bé? Tot això, des del punt de vista del professorat, dels claustres, com és considerat, com es veu? Qualsevol, comenci qui vulgui. Neus?
Bueno, en el nostre claustre totes aquestes mesures ens han vingut imposades, perquè no s'ha debatut...
Més enllà de valorar-les, és a dir, considereu més això com una imposició?
Sí, sobretot lo del calendari, la gent tampoc no ho acceptava, lo de la Setmana Blanca.
Sí.
Ha sigut una imposició, la gent no ho volia, aquesta setmana.
Quan diem la gent?
El professorat.
El professorat.
I tinc entès que també... sectors pares tampoc
d'acord.
volien.
Bé, és fàcil que una directora pugui dir ben, trobo a pares i em diuen, ja veurem sí. què passarà aquí, no? D'acord.
Lo de la jornada intensiva, doncs també ha sigut una cosa que d'avui per demà se'ns ha comunicat, no hi haurà jornada intensiva i, bueno, hem hagut d'acceptar, el que passa que hi ha molt descontent.
D'acord.
Hi ha molt descontent per part del professor.
La Neus fa una cara com a dir... Dic descontent, per no dir emprenyat.
Sí.
Sí. Olga.
Sí. Bueno, és el que deia abans, no?, dels canvis. El que passa és que cerca, bueno, que el tema de la jornada intensiva, per exemple, en el meu centre, és de les coses que més ha costat d'acceptar, no? El tema de que, bueno, de que teníem unes condicions...
Hem de preguntar per què, i sobretot des del punt de vista de qui escolti, per què ha costat d'acceptar o fer doncs, una jornada partida al mes de juny en lloc de fer una jornada intensiva?
Home, tot s'ha de dir que és dur treballar amb nens amb temperatures altes, eh? Vull dir, jo des del punt de vista del professorat entenc que és dur, que moltes vegades es deterioren coses que havies arribat a tancar bé amb els alumnes perquè estàs més que ensenyant, estàs aguantant pues, bueno, passar aquelles 2 hores com puguis, i pensem que pels dies que es guanya, que tampoc potser no valia la pena, no?
Que no entrar, compensa.
No compensa bé. Perquè, a més, bueno, hi ha tot un moviment sindical que, a més, havia... ha apoyat molt a crear reivindicacions que crec que al final perjudicaran a tothom.
O sigui que enteneu que s'havia aconseguit un guany, per dir-ho d'alguna
sí,
manera,
que
ara es veu...
Aquí, o sigui, jo accepto coses del calendari, eh? Jo les entenc personalment, vull dir, hi ha gent, molta gent del claustre que entén, doncs vinga, començar abans, treballar una setmana al juliol, que crec que ja s'havien fet molts canvis que la gent havia anat acceptant,
d'acord,
millor o pitjor.
Però aquest...
Els de la jornada intensiva crec que no valia la pena tocar-lo, perquè ha creat
un malestar
que potser acabarà repercutint a tot el sector.
Un malestar important, pel que
sí.
veig també
sí,
en el cas de la Miquel Utrillo.
Si val la pena
sí,
o no,
sí, sí.
l'ha creat.
En el cas de l'Anna, a la Maria Usó, acabada d'arribar, i vinga, i jornada...
No, descontent, doncs és evident, no?
És evident.
Sobretot perquè pues és això, són, les condicions no són òptimes. És un final de curs, és una calor espantosa, és a dir, realment qui està en aquelles aules... Tenim les aules a 28 nens, molt petites, és una escola de nova construcció, i per tant les noves construccions sembla ser que no sé, que pensen en que les criatures no es belluguen, no sé, però realment hi ha molt poc espai per bellugar els
sembla
nens
mentida,
a les aules.
Eh?
Sí, és una cosa molt curiosa que un espai de nens sigui tan petit. Però és així, Llavors, realment és molt difícil. Ja aquests dies de setembre que hem començat, hi havia mestres que havien de sortir de la calor que feia, era inaguantable. En alguns espais hem posat ventilador, perquè és que no podíem. Realment hem portat un ventilador de casa i l'hem posat. Clar...
Sou gent soferta, eh? No dieu això per dir.
Exacte. Vull
però
dir,
ho pregunto, perquè se puguin dir, home,
No. Realment... Hi ha el termòmetre,
d'acord,
les aules, perquè realment fa molta calor, és a dir, és un espai, són aules que estan orientades de cara al sol... les parets no són de parets, són d'aquestes industrialitzades, i allò és una sauna, llavors si el mes de setembre estem així, veurem què passarà el juliol,
o sigui
el juny, però
només faltava proposar això al juny per...
Clar, és que sí, la part
que els nens també en aquesta alçada de curs estan molt cansats i estan molt estressats
i amb moltes ganes de marxar, de suposar com a mínim de no tenir tanta, de no estar tan lligats a la classe, suposo.
Clar, sobretot si fossin espais més adequats. Jo sempre dic que...
Més agradables,
que el nen es pogués moure, però ha d'estar tota l'estona en una taula i cadira perquè no hi ha espai vital. Vull dir, no hi ha espai vital. Jo, si em posen més alumnes a l'aula, hauré de posar-los al passadís o no sé on, però no n'hi ha. És a dir, pot venir qualsevol i ho pot veure.
D'acord. Montserrat.
Home, jo, si escolto l'escola més nova que tenim a Sitges i m'ho pinta així, doncs jo que estic amb aules prefabricades, doncs, a veure, la calor... és una cosa inevitable. Jo penso que hem d'anar una miqueta més enllà de si fa calor o no fa calor, si són canvis o no són canvis. A veure, jo penso que el problema número 1 que tenim nosaltres avui dia a les escoles és que els canvis s'estan fent en un context econòmic equivocat. O sigui, en un moment de crisi econòmica, sobretot, que és quan més fa falta l'organització de recursos, on hauria d'estar tot molt més pautat, tot molt més clar, Ara és quan es comencen a posar els canvis, perquè a veure, treballar o no treballar per les tardes no és un problema, vull dir, a veure, hi ha molts treballadors que treballen per les tardes, no hi és aquest problema.
No, i els mateixos professors treballen per les tardes.
I treballarem i ho farem fantàstic perquè som els millors del món.
Un parèntesi també, Montserrat, però... perquè en algun moment des de la conselleria s'ha raonat aquesta, bé,
sí,
el
home,
que, el com és de juny si hi hagi...
Si tothom ho pot fer, perquè no ho poden fer.
No, no, però ho pregunto per si des de la conselleria s'ha dit es fa classe també a la tarda o juny per...
Perquè tothom ho fa, aquesta és l'explicació, i tots els pares i mares que ens estan escoltant, o iaios o iaies, tothom ha treballat per les tardes, no passa res. A veure, jo ho entenc. I a veure, i si a Finlàndia encenen els llums a les dues del migdia, doncs nosaltres també les encendrem. Però clar, hem d'entendre que Finlàndia és Finlàndia i Catalunya és Catalunya, i que la situació de Finlàndia i la de Catalunya, doncs deixen... A veure, hi ha molts quilòmetres entre mig. Llavors, evidentment, el que no podem fer és estar copiant els models educatius d'altres llocs i implantar-los aquí amb un calçador, perquè ni el tarannà mediterrani és aquest, ni les famílies nostres són nòrdiques, perquè les que tenim aquí són nòrdiques, però perquè hem marxat d'allà, i serà per alguna cosa que han marxat d'allà, no només pel sol, marxen d'allà perquè el sistema aquell és més rígid, aquell sistema no els permet fer moltes coses. Llavors què passa? Que l'escola pública, i ara parlo pública, no la concertada, sinó la pública, fins ara estàvem una miqueta més acostumats a ser més flexibles. Però clar, quan ets molt flexible, et doblegues molt. Llavors, clar, aquesta flexibilitat ha arribat un moment en què les administracions penso que han dit, ah, hi ha prou flexibilitat, anem a posar-los unes quantes coses clares, i penso que no ho ha sabut raonar bé. O sigui, tots aquests canvis que deia la companya, correcte, jo estic d'acord, s'havia de canviar coses, fa molts anys que hi treballo, però s'havien de canviar d'una altra manera. Perquè clar, els canvis per canvi, perquè ara toca canviar, i perquè a més a Finlàndia ho fan... Doncs a mi que em disculpi, senyor Maragall, però a mi no me cuela.
Més que el fons, ha fet més mal la forma?
No, ni el fons ni la forma.
Ni el fons ni la
forma.
És
el moment i els procediments. El moment i els procediments. Els procediments emprats no són els adequats, i hem de pensar que, a veure, hi ha una situació d'una LEC, la llei d'educació, on tots els que estem en aquesta taula estem en el mateix sac, però que els punts de partida de totes les persones que estem en aquesta taula no és la mateixa. O sigui, jo, és el que us dic, és a dir, si jo tingués una escola com la que jo penso que hauria de tenir, probablement moltes d'aquestes coses no m'afecten. I segurament que a la Pia li passaria igual, perquè també molts problemes que tindrà vindran donats no ni pels nens, ni per les famílies, ni per les infraestructures, sinó per un compendi de tot això que ho poses en una coctelera i allò ha de sortir una cosa que sigui bevible. I dius, home, doncs, va ser que no. Entens?
Va per aquí això, Jordi.
Sí, de fet la paradoxa que em sembla que vivim és que per una banda des de l'administració educativa es parla d'autonomia i s'acaba parlant de crèdit d'autonomia, que no hem tingut temps, jo personalment no he tingut massa temps d'estudiar-me'l, ni gairebé ni de llegir-lo i de pensar què hi podria haver al darrere. Per una banda sembla que el que promovia la llei d'educació i això era doncs deixar capacitat decisòria i dir que aquesta gent són els que estan al davant de les organitzacions, siguin els que siguin, el tipus d'escoles que siguin, és igual, amb unes quantes coses compartides comunes, perquè un país ha de tenir elements de cohesió compartits, i aleshores que segons allà on estiguin, segons la realitat que tinguin una certa capacitat d'organitzar-se. Per una banda, això és el que sembla que es promou i diu que avancem cap aquí. I després t'adones que certes coses que marquen molt l'organització cada vegada et venen més tancades. Aquí jo crec que tenim una paradoxa que no sabem resoldre bé. I tenim, les administracions per una banda intenten que el sistema avanci des de la teoria, i després el dia a dia acaba sent cada vegada més centralista. També això em sembla una mica el que vivim a les escoles.
D'acord, perquè en aquesta teoria un dia o altre haurà d'arribar la tecnologia a les aules i aquesta nova manera també d'ensenyar. L'Anna em fa una cara com allò de, ja veuràs tu. Espera que arribi.
És un tema divertit, aquest.
Espera que arribi tot això.
Clar, l'ample de banda, què passarà el dia que tots ens connectem a Sitges a la mateixa hora, si podrem accedir o no podrem accedir a internet.
Perquè a hores d'ara, això que hem vist per televisió, d'aquests carros plens d'ordinadors portàtils, això a Sitges encara no ha arribat.
Estan
en ell. A veure, expliquem. Vinga.
És la secundària, la canja.
És la secundària.
Una mica més.
Sí. Veure. Espanya funciona diferent. Espanya està al cicle superior.
Està cinquè.
Sí. Però aquí a Catalunya han decidit que ho farien a secundària.
Sí.
Llavors suposo que els de Sitges en algun cas potser ja estan aquí els ordinadors,
sí?
I en altres casos potser deuen estar venint per gravar, més o menys.
Jo
no sé, eh? Però per coses que vaig escoltar jo.
Bons, els nostres no els tenim aquí.
Estan per gravar també.
No els teniu.
Els tenim en el seguit magatzem, que els estan clonant.
Estan rebent.
No, ja hi són. Estan clonant. Em vam enviar un de model, ens vam enviar un. Vam definir el programari i els requisits que havia de tenir, i ara tots els altres 120 ens els estan clonant.
D'acord.
I la setmana que els tindrem aquí.
La setmana que ve.
No sé si són a Gavà o a Castelldefels o d'això, o no sé on. Però per allà, per allà. Els magatzems són per allà.
Amb perdó, hi ha una certa expectativa de veure què passarà?
Sí, sempre, jo crec que sempre que introdueixes una cosa nova, això passa a qualsevol casa, vull dir, sempre introdueixes una cosa nova, hi ha una certa expectativa. Aquí el que em sembla és que la reflexió que hem de fer, que és la reflexió pedagògica, és dir, això és una finalitat o és un instrument?
Exacte,
ahí estamos. Si això t'ho planteges com una finalitat, corres un risc extraordinari. Perquè, esclar, poses la finalitat amb tot un sistema que, bueno, en algun moment pot no funcionar.
En canvi, compartida aquesta reflexió?
Sí. Ara, com a instrument, no em diguis que no és un canvi, eh?
Ara, no,
de tenir
no,
el llapis de carbó.
És un instrument
tenir,
molt potent.
És una possibilitat més.
Però també té un perill.
Per tenir alumnes digitals,
ja, eh? És molt potent. Com a instrument és molt potent, i com a eina d'aprenentatge té moltes possibilitats. Ara, és una eina més.
Que l'hem de ser utilitzat com a instrument.
Una eina més, i seguirem tenint llibres de text, de les aules, i seguirem fent llibretes, i els nens han d'escriure...
La idea, però, és que vagin desapareguent els llibres de text com a llibre?
No necessàriament.
No necessàriament, eh?
No necessàriament.
D'acord.
No, i menys en edats com la primària. Això no hauria de desaparèixer, el llapis i l'escriure. No. No, i el llegir d'un paper.
Ni a secundària.
D'acord.
Ni a secundària, exacte.
Han de seguir servint. Al cas dels llibres de text, els hem de donar un altre joc diferent del que teníem fins ara. I si podem tenir les escoles, nosaltres hem anat aquests últims anys amb ajuts públics també i amb altres recursos, doncs buscar una manera de tenir molts llibres de gust cooperatiu compartit a l'escola, aquests els tenim, això no encareix la factura dels pares i en canvi és un recurs que... ens duraran, els hem d'anar reposant cada 4 o 5 anys, però ja no és el mateix que cada any.
Com ha rebut el professorat notícies com aquestes, canvis com aquests?
Olga. Jo crec que els canvis tecnològics, bé, la gent els accepta molt bé i es forma. Nosaltres, ordinadors pels alumnes directament no, però pissarres digitals n'estem comprant ja fa 2 anys i la gent s'està formant, s'il·lusiona, canvia la forma de presentar les activitats. Jo crec que és un repte més que el professorat en aquest sentit respon molt bé, tant si és jove
com si és gran,
amb les dificultats que representa ser gran, però la veritat és que almenys parlo pel meu centre, la gent molt bé.
És a dir, que si les pissarres han tingut aquesta acceptació, el més obvi i coherent és que l'ordinador a l'aula o per cada nen tingui també un...
Sí, el que passa és que per la primària és com la pissarra digital és com a molt més adequada, no? Perquè és tot un treball més cooperatiu que es fa entre tots, i potser a secundària, no sé, jo per primària el tema de l'ordinador no l'acabo de veure tan clar.
D'acord. Neus?
Bueno, jo també comparteixo el que ha dit la Olga. La gent sí que accepta i s'està formant i està intentant treballar amb els suports digitals. A mi el que em fa por de tot això és que el suport digital... És que vaig veure una vegada un vídeo que em va fer molta gràcia, que era... L'explico, eh?
Sí, home, i tant.
Era una mestra, era un vídeo de Portugal. Era una mestra que el director li entrava a l'aula i li deia, mira, estaven allà els alumnes, tots en la pissarra de guix, tota la vida, i allà amb el 2x2, 4, tapa,
al YouTube.
Que sí, l'has vist?
Al YouTube.
Penjat, i a mi em va fer molta gràcia. I llavors el director li deia a la mestra, diu, mira, diu, ara ho digitalitzarem tot. Llavors es veu que l'aula, amb la pissarra digital, tota molt maca, els alumnes a la seva taula amb els seus ordinadors i la professora al davant dient amb les sumes fetes a la pissarra, amb les multiplicacions fetes i els nens repetint 2x2, 4, el mateix. Vull dir que hem de vigilar també que no, el que dèiem, no? Utilitzar aquest instrument però també saber-lo utilitzar.
O sigui que fent servir la frase catalana que el llegir no ens faci perdre l'escriure, vaja.
Sí. A veure, jo hi afegiria més coses, perquè a veure, aquí parlem des del punt de vista de mestre, no? Que el mestre, si no sap utilitzar-ho, jo penso que qui vol pot utilitzar-ho. Hi ha més coses que em fan por a mi. I és que la digitalització no deixa de ser una explotació excessiva de la imatge. Els nens d'avui en dia diem que són molt actius, molt hiperactius, que no presten atenció, però perquè ho volen tot per ahir. Us heu donat compte? Vull dir, els hi poses un exercici, qualsevol, amb una pissarra digital, amb un ordinador, o amb l'ordinador d'aula, amb el que vulguis. Els hi poses, els hi col·loquen i diuen, bueno, però on hem de donar-li? O sigui, no esperen ni a llegir l'enunciat. Llavors, a veure, si nosaltres fem nens que estan molt alfabetitzats digitalment, però no alfabetitzats a nivell de comprensió del que llegeixen, i no saben discernir i ser crítics amb allò que llegeixen, a veure, és el que diem internet, internet és una gran eina, però la gent de secundària, de la universitat, et fa un copiar i pegar i et presenta un treball fantàstic que ni tan sols ha llegit. A veure, cap a quina societat anem? Vull dir, a veure, primer els hem de donar a la gent eines, i no només digitals, eines per defensar-se de la vida, ser competents a nivell lingüístic. Quan un nen sap entendre i processar el que llegeix, entén el que llegeix. A veure, és lamentable que tinguis un adult que et llegeix un diari i no entengui el que diuen en el diari. Nosaltres fem notes als pares i et diuen, no m'he entès el que deies.
Com?
No sé, tenim un problema. Tenim un problema de comprensió del que diem, no del mitjà que utilitzem.
Això passa?
Clar que passa. Clar que passa. Quan tu fas una nota informativa o penses qualsevol cosa en el blog i veus que et fan 15 preguntes sobre el mateix tema, dius, tu t'ho has llegit? No, no s'ho he llegit. No s'ho he llegit. Llavors, si no t'ho llegeixes i esperes que et facin un resum, moltes vegades és això que estem trametent amb els nens, que donar-li un botó ja n'hi ha prou, m'entens? Anem molt més ràpid.
No, reflexionem a partir que això ja va més enllà de la capacitat d'una conselleria.
Clar.
Probablement.
És un canvi social. És un canvi social, no de l'administració ni de les escoles. O sigui, nosaltres som administració, som administracions educatives, val? I com a institucions educatives ens hem de plantejar, veure, molt bé, la digitalització està molt bé, internet està molt bé, però és perquè després parlem doncs amb el que porté, com fan amb els missatges aquells, hem d'estructurar el llenguatge, aquest és el nou llenguatge que volem, la informació que ens arriba a internet sempre és la que ha de ser, penseu que internet està ple de mentides, moltíssimes mentides, I els nens, una mentida molt repetida es converteix en una veritat.
Tantes com a la vida mateixa. Suposo, però, que la Montserrat el que planteja és si l'utilització de l'ordinador a les escoles encara explotarà més aquesta forma de veure la vida i d'entendre les coses.
Com a molt fàcil. Tot és fàcil.
De totes maneres, jo crec, Montse, que hem d'aprendre a fer-ho, però l'escola sempre ha anat un pas darrere de la...
No, en aquest cas jo penso que la reflexió ha d'anar davant.
No, però vull dir que no podem amagar un fet que és real i que a l'escola el que hem de fer és posar-nos al dia i fer tot això molt ben fet.
I els mestres ho farem fantàsticament bé.
Però no podem anar en contra.
Però no podrem controlar-ho.
Però, Montse, fixa't que només aconseguirem que els nanos, futurs ciutadans, ciutadans ja en aquests moments, diguem, però futurs ciutadans adults, siguin crítics amb això si no els deixem la possibilitat d'usar-ho.
Clar, dir, però jo no t'estic discutint.
Per vèncer això que dius tu,
però
que
hem de fer-ho paral·lel.
Necessitem que la puguin usar. I necessitem crear les situacions en les quals ells s'adonin d'aquests paranys, com ha passat, em sembla, en tots els temps.
Encara,
certament, les coses evolucionen molt de pressa. I potser només un apunt, perquè a vegades quan
evolucionen no passen molt de pressa,
que digitalitzem i que això, diguem, jo crec que a l'escola no podrem estar mai en la punta de la tecnologia. No sé si hi hem d'estar, tinc la sensació que no hi hauríem d'estar tampoc, vull dir que hi ha altres empreses, hi ha altres llocs que han de ser punters, i a l'escola més aviat és evident que hem de tenir la tecnologia socialment consolidada. Per una banda ajudem a consolidar tecnologies i per altra banda hem d'usar aquella que ja està socialment consolidada, perquè les inversions són caríssimes i tot aquest món certament que
el que passa és que segurament, Jordi, la que està socialment consolidada ja està socialment consolidada amb un ús bastant determinat que quan es porta a l'escola ja ve molt amb una inèrcia des de casa i des de molts llocs.
Però diguem-ne, nosaltres potser el que hem de fer és enriquir això i no anar en contra d'això, perquè això és impossible, però enriquir això com fem amb el treball dels hàbits, com fem amb tantes coses que els mestres saben fer molt bé.
Jo quan deia tot això, és que jo penso que no és la tecnologia és la cosa... la més important de totes, que potser evidentment de tenir clar que és un recurs que ens ajuda, però potser són altres coses que hem de canviar.
Per exemple?
Doncs maneres de treballar a l'aula, maneres de fer, de perquè el nen comprengui les coses. Potser hem de canviar coses, però no és el fi la informàtica.
Ni la panacea,
no,
suposo.
No serà, i a més ho venen com si fos la gran cosa. Jo ho veig així,
Sí,
com si venguessin com si qui sap què, però també nosaltres ens hem de... Jo he tingut que aprendre informàtica, perquè jo no en tenia ni idea, m'he tingut que anar adaptant. Veig que tot va molt ràpid i nosaltres encara ens estem formant, i llavors doncs, bueno, podem caure amb el parany d'utilitzar els ordinadors. Jo ja sento dir que bueno, doncs ara és el llibre informàtic, no? El llibre digital. Tampoc. Vull dir, si dèiem que el llibre no és l'objectiu, la finalitat última, tampoc ho ha de ser l'ordinador.
Hi ha d'haver més coses.
Ha de ser, sí, bueno, està bé que hi hagi que s'eduqui amb els nens amb els instruments aquests digitals, que coneguin, però que no és el nostre objectiu.
Teniu una certa sensació que això pot resultar excloent d'alguna altra metodologia de treball?
No.
No?
No. No. El que passa és que a l'escola cada dia se li demana més. Se li demana més.
Se li demana gairebé tot, com deia algun mestre. No?
Des d'aprendre a raspallar-se els dents, a netejar-se el culet als nens de 3 anys, que dius, home, ja hauria de venir netejat de casa, vull dir, no sé. Hi ha coses que la família traspassa a l'escola i que nosaltres, doncs, arriba un moment en què dius, home, si haig de fer tantes coses, a veure, ojalà, vull dir, jo si tot tingués tots els nens que fossin igualets i que em servís, però que a més tinc 28 nens, són 28 famílies de 28 esquemes diferents que a la que hi poses totes aquestes coses hi ha gent que es pot sentir molt sobrepassat.
Ens queden només 6 minuts i el que acostuma a passar quan parlem de les escoles que això ho estiraríem molt més, però hem de parlar de la Setmana Blanca, que és una altra de les...
Bé, gràcies. I tu?
Bé, nosaltres esperem que tots tingueu prou salut per viure-la amb plenitud i riquesa. El que passa és que està per veure com es viurà aquesta Setmana Blanca, perquè em sembla que és una de les incerteses d'aquest inici de curs, o no?
A mi aquest any no em preocupa molt, eh? Jo sí que cada any el podem fer, la Setmana Blanca,
de Carnaval?
Fer-la la Setmana de Colors, a mi ja m'està bé. Jo penso que Sitges és el millor que li pot passar. O sigui, que el departament una vegada hagi fet una normativa que ajudi a un municipi com el nostre a tirar endavant una de les festes més importants, penso, del municipi, a mi em sembla perfecte. El que semblaria una incoherència tremenda és fer la setmana anterior o després del
Carnaval. Que ni el conseller Maragall hagués vingut per Carnaval un any o altre. En fi,
jo li vaig dir que va venir.
Anna?
Sí, no, jo estic totalment d'acord.
Sí, que vindrà molt ben posada.
Sí, la veritat és
bé,
que sí.
Bé, vindrà molt ben posada fins dimecres.
Sí, dimecres.
Perquè quedarà dijous i divendres.
De regal?
Bueno, de regal per qui?
Per tota la gent que no ha pogut...
De fet, eren 3 dies, dilluns, dimarts i dimecres, bueno, que ho havien estat festius tradicionalment o que no s'aprofitaven gaire.
D'acord, però segurament l'Olga sap, com tots els directors, que hi havia aquells pares que deien, què vol dir que dimecres?
Sí, no, clar.
Tothom a classe dimecres.
Vam tornar...
Vam tornar...
Però acabaves no fent currículum, feies una mica el que podies. Realment aquesta setmana, bueno, ja veurem.
Sí, però ho veieu des d'un punt de vista molt positiu pel fet d'aquesta coincidència en Carnaval i que això salvarà moltes coses? És que si no ho veieu així...
Per Carnaval no tenia massa sentit.
D'acord, Nuri.
No,
comparteixo el mateix que estan dient elles. Ja ens va bé a nosaltres que sigui aquesta setmana, justament.
Si l'hem de fer, fem-la.
Sí, no és un problema escolar, serà molt més un problema familiar.
Però ho dic per si els pares han dit a les escoles, escoltin, què farem nosaltres? Què fareu vosaltres?
Això és evident.
Això és evident.
Sí, les AMPAs organitzaran coses.
O no.
O no, potser sí.
O no.
Més que res que al final penses, bueno, els nens al final tornaran a estar a l'escola, no? Potser fent una altra cosa.
O no.
I, bueno... Ja ho veurem,
l'hem de passar per si alguns pares han manifestat a les escoles aquell d'aquí de dir, escolti, aquí tenim una setmana
molts. Sí, que els pares s'ho han d'organitzar com els que són pares també s'han organitzat sempre, no? Però clar, han permutat una setmana de setembre que abans era festiva i que cada família havia de resoldre de la manera que fos, amb suports o no, a vegades de campus o de coses d'aquestes que podien fer les escoles o que es podien fer en altres instàncies, doncs bueno, s'ha permutat. Aquí no ens pertoca a nosaltres a les escoles decidir si això és el que la societat necessitava. Vull dir que això sí que no ens haurien de carregar a les escoles. Nosaltres gestionem aquest acord o no acord social, no ho sé. En tot cas, podem comprendre...
Que deu ser difícil saber què necessita la societat.
Podem comprendre el neguit de pares i mares, doncs, de com s'organitzen, perquè potser això no tindrà una traducció tan ràpida en el món laboral. Ara, pedagògicament, i a nivell del treball de les escoles, jo tinc, bé, em sembla també com que deieu aquí, que no hi, no hi parlem res en el ritme. És més, aquest any, que a més el trimestre, aquest segon, és extremadament llarg, perquè la Pasqua cau més tard que mai hagi caigut, encara ens anirà bé tenir una setmana de trencament, i vull dir, aquest any jo diria que gairebé necessari fer això.
Sobretot el carnaval.
L'altra qüestió és la familiar, eh?
Perquè des d'aquest punt de vista l'escola planteja alguna activitat per aquesta setmana, o l'Esteve Barratxin, o la Miquel Utrillo, o la Maria Usó...
Home, l'escola com a escola no, però les AMPAs estan,
sí, estan fent gestions. Jo crec que tots estem consultant, a veure què, se'n va parlar al Consell d'Escola Municipal l'altre dia una mica, tots estem consultant una mica si hi haurien possibilitats, necessitats, i, en fi, no ho sé, s'haurà de veure ja aquesta línia d'ajuts del departament.
Són les AMPAs, sí, qui pot demanar els ajuts del departament.
Les AMPAs dels ajuntaments, s'haurà de veure.
S'està mirant.
11:58. Per què cada any per aquestes dates les escoles acostumen a ser i tot això, motiu de debat i motiu de controvèrsia i tot això? Per què deu passar?
Som diferents cada any.
No, són molt importants. és que és un pilar molt important, i els que no s'ho creuen tenen un problema. És veritat, l'escola són els futurs ciutadans. Estem dient una cosa molt grossa, eh? Tenim un pes importantíssim. Vull dir, jo ho dic claríssim, vull dir, a part que és la professió que més m'agrada, i que penso, doncs, que fer de mestre, ja si mirem els antics grecs, doncs és una importància que a vegades ens oblidem.
Reconeguda?
Home, reconeguda parcialment. Sí, econòmicament, no necessàriament.
Anna?
No, estic totalment d'acord.
Olga?
Jo sí que em sento reconeguda com a mestre.
Nuri?
Jo també penso parcialment.
Parcialment?
Sí.
Jo penso que, com que és una feina gratificant, doncs et sents compensat.
D'acord, Jordi?
Sí. Sí, sí que és reconeguda.
Com deien Capri, és un si bemol, això és un si bemol.
El que passa és que, clar, qualsevol feina que tracti persones avui és complexa. No, les escoles són complexes perquè les persones, doncs, cada vegada tenim més dificultats de certs tipus de relacions o de clarir bé les coses, però això els hi passa també a d'altres estaments que gestionen altres coses en persones.
Tothom. A vegades les persones venen i et poden dir, escolta'm, això no m'agrada com ho fas, això no m'agrada... Hi ha certes coses que no se't poden dir perquè tu estàs a la teva professió, i això ens passa, i això és una falta de reconeixement, penso jo.
Aniríem a parar allò del respecte i l'educació en general, segurament.
Vull que, facis que el meu fill no sé què canvi... A veure, escolta'm, la decisió l'ha pres l'escola.
I la Neus dirà, per això som els pares. Neus, gràcies, Sílvia, gràcies, Jordi, gràcies, Olga, gràcies, Anna, Montse, gràcies a tots per ser aquest matí amb nosaltres. Hem volgut, com a mínim, agafar un bocinet d'aquest nou curs escolar i que vostès el poguessin escoltar. Demà a les 9 hi tornem en una nova edició de La Salobert. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.